Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Tenim un temps limitat per parlar amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Alcaldessa, bon dia i moltes gràcies.
Ja.
Bon dia. La va agafar per sorpresa la decisió de Pablo Iglesias, ho sabia o no?
No em va agafar per sorpresa perquè sí, ho sabia, diguem-ne, poques hores abans, perquè va ser una cosa així que es va parlar en poc temps, no? I ell ho va comentar amb el cercle més estret i també doncs, amb el Jaume Asens, algunes hores abans ho vam comentar.
Quina opinió la mereix com a jugada política?
Doncs jo crec que és un gest molt fort i que demostra lideratge per part del Pablo, perquè crec que arrisca molt, no? Crec que ho estàveu comentant. Jo no crec que sigui un gest fàcil el que ha fet el Pablo Iglesias. Crec que és una lectura molt intel·ligent del moment polític i, per una banda, doncs crec que ell s'exposa a ficar-se en la primera línia d'unes eleccions que nosaltres no volíem, no? Les de Madrid, però que precipita Ayuso perquè li bufen a favor. I Ayuso crec, sincerament, que és un perill no només per Madrid, i quan dic perill no ho dic en abstracte, sinó que parlo de les polítiques concretes que ha estat fent aquests mesos, no? En l'àmbit sanitari, en la gestió social. Vull dir, Madrid crec que és un perill no només per la gent de Madrid, sinó pel conjunt de l'Estat. Vull dir, aquesta senyora representa el neofeixisme, i aquí no estic exagerant ni estic banalitzant el terme, sinó que aquesta senyora, a part de molts gestos que ha fet i que desacomplexadament governa en Vox i diu que ho faria sempre, encantada de la vida, però és que ha dit que quan li diuen feixista està encantada d'estar del costat correcte de la història. Per tant, s'ha reivindicat ella mateixa com a neofeixista. Jo crec que això no ho podem banalitzar, perquè a més són moviments que estan avançant a casa nostra i a tota Europa i al món. Per tant, poca broma. Avui estem parlant de l'extrema dreta que de forma desacomplexada vol governar amb mentides, amb cops autoritaris. I, per tant, crec que sí, que és molt important fer un front antifeixista. I aquí el Pablo crec que ha fet doncs, un moviment fort, no?, de dir, crec que aquesta és una batalla primordial, crec que és molt important també per l'espai polític i pel que representem, i crec que puc ser més útil aquí. I alhora també crec que demostra intel·ligència i generositat quan diu, i no és simplement que marxo del govern i de la vicepresidència, sinó que també faig una anàlisi molt racional, s'ha consolidat el lideratge de Yolanda Díaz i, per tant, crec que deixo en molt bones mans la vicepresidència i el lideratge del nostre espai dins del govern, perquè crec que Yolanda Díaz pot ser la millor candidata per unes properes eleccions generals. Per tant, no és que marxa, sinó que fa una anàlisi rigorós, no? Parla també amb el cercle més proper, dient Yolanda Díaz pot ser el millor lideratge per aquesta nova etapa en el govern central. I en aquest sentit, doncs crec que per una banda és arriscat i se li ha d'agrair un gest fort, perquè Ayuso, recordem-ho, les enquestes diuen que va en principi a guanyar i, per tant, remoure el taulell i animar el vot d'esquerres sapiguem que sols no ho podem resoldre i, per tant, també fent una crida a la unitat i a la coordinació entre forces d'esquerres per il·lusionar el votant d'esquerres de Madrid, em sembla un gest necessari, valent i que se li ha d'agrair, i alhora deixa el testimoni a un lideratge que efectivament s'ha consolidat i que és un molt bon lideratge pel govern central. I en aquest sentit jo crec que s'havia de reconèixer clarament la intel·ligència i la valentia del gest.
Ahir Isabel Díaz Ayuso va dir una frase que ens va sorprendre molt, que és que quan li diuen feixista és que ell està en el bon costat de la història. Quan li pregunto, això és susceptible de ser denunciat per delicte d'odi?
Doncs jo crec que hauria de ser-ho, no? Això és impensable a Alemanya. Per exemple, a Alemanya aquestes declaracions serien un escàndol polític de primer nivell. I aquí, en canvi, està normalitzat i banalitzat. I crec que això, bueno, doncs té a veure també amb dèficits de la transició que es va fer al país, no? I, efectivament, crec que no es pot banalitzar amb el feixisme i ningú pot flirtejar amb el feixisme sense ser reprovat públicament. Aleshores, exactament què ha de ser delicte d'odi o no, ho han de dir els juristes, no ho he de dir jo, que és delicte d'odi, però que no hauria de ser normal ni hauria de ser possible reivindicar el feixisme en una democràcia. Bueno, s'ha comentat molt darrerament, però crec que no ho hem de deixar de dir. O sigui, altres països europeus amb democràcies consolidades, com pot ser Alemanya i que va viure el nazisme, tenen molt clara la línia vermella, no? La tenen molt clara. I aquí sembla que no està tan clara aquesta línia vermella i banalitzar el feixisme, insisteixo, al llarg de la història ha produït autèntics monstres i no ens ho podem permetre.
La fiscalia hauria d'actuar?
insisteixo, jo crec que el marc regulatori a l'Estat amb això no està prou definit i, per tant, amb la llei actual doncs, no sé exactament què pot actuar i què no pot actuar Fiscalia. Jo el que crec és que hauria de ser un escàndol polític de primer nivell que algú banalitzi amb el feixisme, perquè per mi, evidentment, que és delicte d'odi. No? O sigui, el feixisme és contrari a la democràcia, no és una opinió més, no és una ideologia més. Ser demòcrata ha de voler dir ser antifeixista. No són corrents ideològiques el feixisme i l'antifeixisme, no. Uh-huh. És que democràcia ha de ser sinònim d'antifeixisme i feixisme ha de fer que tots els demòcrates ens unim per dir no, aquesta és una línia vermella perquè qüestiona la democràcia. I aquí a l'Estat és evident que estem endarrerits amb aquest tema respecte a altres països europeus.
La veurem aviat en aquest estudi de ràdio, però com que té un temps limitat, m'agradaria fer-li un parell de preguntes sobre Barcelona i després sobre un tema seu com a alcaldessa. El de Barcelona és, què li sembla que el govern de Catalunya es plantegi relaxar les restriccions? Ahir la portaveu del govern de Catalunya, Meritxell Budó, deia a Ràdio 4 que podria ser que d'aquí 15 dies s'obrissin els restaurants de nit i en fi, coincidint amb l'inici de la Setmana Santa. Què li sembla?
A veure, ho hem dit sempre, eh? La gestió de la pandèmia és una qüestió molt complexa i jo no vull polemitzar amb el fet de que el criteri sanitari sempre ha de primar. Per tant, hem de fer el que diguin les autoritats sanitàries. Dit això, nosaltres sí que com a Barcelona feia temps que estàvem dient que el tema de la mobilitat, restringir-la a nivell comarcal, des del punt de vista sanitari, no era una bona opció, perquè sobretot ara que ve el bon temps, a una ciutat tan densa com Barcelona genera aglomeracions. Per tant, saludem, no?, que s'hagi obert la mobilitat, evidentment amb restriccions molt curoses, no?, de que només es pot moure el nucli de convivència, etc., però que s'obri aquesta mobilitat, crec que des del punt de vista sanitari és una bona notícia. I, evidentment, estem a favor de que, en la mesura que ho permetin les dades sanitàries, doncs es vagin ampliant horaris de sectors molt afectats, com pot ser la restauració o el comerç, que són dels sectors que més han patit les restriccions dels darrers mesos i que estan molts en situacions límit. Per tant, a mesura que les dades sanitàries ho permetin, evidentment estem a favor de que aquests horaris es puguin anar ampliant.
Uh-huh. Per cert, que ahir vam conèixer que hi ha una denúncia a la Fiscalia contra Ada Colau per la presumpta concessió irregular de subvencions. Què n'ha de dir?
Doncs miri, el primer que li he dit és que només ho conec pels mitjans de comunicació, perquè ni a mi ni a les altres persones presumptament denunciades no ens ha arribat absolutament cap notificació. I, per tant, si en algun moment Fiscalia o alguna autoritat judicial ens contacta, evidentment col·laborarem en donar tota la informació perquè no tenim res, absolutament res, a amagar i estem molt segures de que les subvencions a l'Ajuntament de Barcelona es donen amb tots els informes tècnics i jurídics.
Com ho he rebut nosaltres
i
vostè no, jo li explico, refereix a unes subvencions, jo ho hauré llegit també, que serien, entre cometes, injustificades, tanco cometes, a organismes com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Enginyers Sense Fronteres, i feta per una associació que es diu Abogados Catalanes por la Constitución. Li pregunto primer sobre aquesta presumpta concessió que i sobre aquests organismes, i la segona és si coneix vostè aquesta associació que ha presentat la denúncia.
Doncs sí, efectivament, pensi que nosaltres, o sigui, l'Ajuntament de Barcelona dona, crec que són més de 80 milions d'euros anuals en subvencions a un munt d'entitats i estem molt orgullosos perquè les entitats socials fan una tasca imprescindible a la nostra ciutat. I això es fa, insisteixo, d'acord sempre amb la normativa i amb els informes d'intervenció i jurídics favorables. I dit això, és curiós que el que he vist en els mitjans, perquè dic que nosaltres ningú ens ha notificat res, és que aquesta suposada denúncia va concretament, no, contra les subvencions de la Plataforma Afectats per la Hipoteca o a l'Associació contra la Pobresa Energètica i les entitats que hi col·laboren. I he de dir, per cert, que la conveni amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Observatori d'ESC, ve del mandat de Xavier Trias i que nosaltres renovem un conveni que ja existia. Per tant, això ja, diguem-ne, que seria estrany, no?, que se'ns exposés a nosaltres de fer aquesta subvenció quan venia d'un mandat anterior. És indiscutible que aquestes entitats fan una tasca imprescindible a la nostra ciutat i, per tant, no tenim cap dubte que aquestes subvencions estan justificades. Insisteixo que es fan seguint tota la normativa. I, com vostè deia, també hem conegut que qui ficava aquesta denúncia era Abogados Catalanes por la Constitución, que és un nom curiós i que no ens resulta nou, perquè ja ens han denunciat altres vegades. Per exemple, van denunciar-nos per aturar les consultes ciutadanes que vam aprovar amb un nou reglament de participació aprovat democràticament en el plenari municipal amb majoria dels partits polítics, i van aturar la possibilitat de consultar la ciutadania sobre diferents temàtiques, com per exemple la gestió pública de l'aigua. Doncs són aquests mateixos que, pel que coneixem de les seves denúncies, doncs sembla que tenen un caràcter força polític i no només estrictament jurídic.
I clar, dic això perquè la denúncia, jo la tinc aquí al davant, perquè jo l'enviaré, perquè és una, la Fiscalia Provincial de Barcelona accepta acus de rebut del 3 de març, del 3 de març, eh? Estem parlant de que fa d'això 15 dies, eh? Entre, no arriba a 15 dies, però déu-n'hi-do, que ja està assenyalada per la Fiscalia Provincial. I és una denúncia cap a vostè, cap a Galapín, cap a Vanessa Baliño i cap a Laia Ortiz i cap a Laura Pérez. Aquestes són, i Irene Escorihuela. Aquestes són els, les denúncies per presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Bueno, jo li dic que no és la primera querella que ens posen, se n'han arxivat unes quantes. A Galapín també la va denunciar Mac Premium, un fons voltor que vam aturar el moving que li estava fent els veïns. A Janet Sanz també l'han denunciat, de fet ahir anava a declarar per aturar també un procés especulatiu amb la famosa Casa Buenos Aires per convertir-ho en equipament pel barri i protegir el patrimoni. Vull dir que nosaltres ens hem posicionat molt fort contra l'especulació a la ciutat i, efectivament, en aquesta actuació que és política, que nosaltres, efectivament, utilitzem totes les eines legals al nostre abast dins de les nostres competències, però sí que hem fet moltes actuacions que abans no es feien contra l'especulació, i això, evidentment, doncs, políticament ha generat alguns adversaris, no?, que no estan d'acord amb aquesta actuació contra l'especulació, però insisteixo, hem tingut diverses querelles que han estat arxivades, i jo confio i entenc que sí, que en cas de que aquesta denúncia fos acceptada a tràmit, que ho desconec, perquè només conec el que diuen els mitjans de comunicació, doncs també estic molt tranquil·la de que tot es fa sempre a l'Ajuntament de Barcelona d'acord amb la legalitat. De fet, miri, li dic una curiositat, o sigui, nosaltres hem estat molt actius també contra, per la transparència, no?, i hem millorat molt la normativa en aquests anys per la transparència, i quan jo vaig arribar a l'alcaldia de Barcelona hi havia subvencions directes des d'alcaldia que eren d'atribució directa, i això ho vam eliminar completament, vam treure totes aquelles subvencions d'alcaldia i les vam reconduir als canals habituals, que és la concurrència pública, o la comissió de govern, o les àrees que gestionen directament alguns serveis, i per tant, precisament el que hem fet és formalitzar molt els circuits de l'atorgament de subvencions.
Acabo. Hi ha una última pregunta. Si en el cas que s'accepti i quedi vostè com a investigada, o com el que abans en dèiem, com a imputada, plegarà l'alcaldessa o no?
Jo li dic, estic convençuda de que no hi ha causa. O sigui, no, nosaltres...
Tota I en el cas que hi hagués causa, per avançar-nos, en el cas que hi hagués causa?
Insisteixo, és que si totes les subvencions que es donen, i aquesta també té els informes jurídics i d'intervenció favorables, entenc que no hi ha causa. Per tant, una cosa és que Fiscalia ens demani documentació, que evidentment la donarem i l'Ajuntament col·laborarà oferint tota la informació, precisament perquè no tenim res a amagar. Però és que, sincerament li dic, jo no crec que aquí hi hagi cap causa.
Ja, i en el cas que n'hi hagi?
Doncs ja valoraria, però és que de veritat que no crec que hi hagi cap causa, perquè són subvencions reglades que segueixen la llei, que segueixen els informes jurídics, que es fan auditories externes. Vull dir,
l'interventor ha fet informes...
Un control absolut.
Perdoni, alcaldessa, a la denúncia, sí. L'interventor ha fet informes desfavorables.
Insisteixo, ara estem parlant del que diuen aquests advocats de la Constitució.
Sí, d'acord, això estem d'acord, això estem d'acord.
És que si no estem fent judicis mediàtics d'una cosa que ha dit una entitat que es diu Abogados por la Constitución, que s'ha significat per fer querelles molt polítiques, i no només contra l'Ajuntament de Barcelona, també contra altres institucions. Per tant, en la mesura en què només estic parlant del que diuen en els mitjans de comunicació aquests Abogados por la Constitución, jo el que li puc dir és que el que jo sé dels meus serveis jurídics i de secretaria, que són organismes independents i professionals, és que no hi ha res desfavorable d'intervenció en aquestes subvencions.
O sigui,
el que hi ha és un comentari general d'intervenció de que, en general, les subvencions, sempre que sigui possible, s'han de fer per concurrència pública o consolidant el pressupost, i això s'ha anat fent. De fet, nosaltres hem reduït molt les subvencions directes, i, com li deia abans, ens vam trobar moltes subvencions directes que les hem reconduït cap als canals que recomana la llei.
Li agraeixo molt les explicacions. Només una última pregunta, no sobre aquest tema. Perquè hi ha un tema, Barcelona és molt recurrent en moltes coses, i n'hi ha una que es va repetint en l'espai-temps, que és que avui hi ha una roda de premsa d'Elite Taxi, i li pregunto, perquè entra Uber novament a Barcelona, i li pregunto si tem, alcaldessa, que puguem tornar a viure un escenari de noves protestes com les que vam patir, o les que van fer els taxistes ara fa un parell d'anys.
Doncs jo confio que no, perquè crec que les institucions vam actuar i vam fer una regulació pionera a l'Estat i respecte a altres ciutats del món també, i vam convèncer la Generalitat de Catalunya, no?, que s'havia de fer una regulació per evitar aquests intrusismes de plataformes digitals que no paguen impostos aquí i que generen problemes de gestió molt greus i de mobilitat molt greus, i vam fer una regulació específica per evitar aquest intrusisme. Per tant, una cosa és que les companyies puguin actuar aquí si segueixen la llei, doncs si segueixen la llei sí, però han de seguir la normativa. Per tant, jo crec que ara, entenc la preocupació també del sector del taxi, que està patint molt la crisi com alguns altres sectors, eh? Vull dir que hi hagi preocupació en general del sector, això ho puc entendre, però jo sí que crec que hem de confiar en que ara no és la mateixa situació que en el passat, i és que ara tenim una normativa i aquesta normativa, vingui l'empresa que vingui, l'ha de complir.
Moltes gràcies, alcaldessa. L'espero en breu en aquest estudi del Món a RAC1 per parlar de la ciutat de Barcelona i per parlar del futur polític del país. Moltes gràcies.
Amb molt de gust. Fins aviat.
Gràcies. Fins ara.